promoció el safareig musical amb Mercè Casamajor i Jordi Sánchez.
Doncs que fem un programa en Manel, en Jordi Sánchez, de qui us parla, Mercè Casamajor. Saludem el nostre convidat d'avui, en Jordi Díez, una persona que ha vingut al nostre programa per parlar-nos d'una experiència vital, de com l'ajuda la música a buscar espais de felicitat en el seu dia a dia després del greu accident de circulació que va patir ara fa 10 anys.
Molt bon dia i benvingut, Jordi.
Bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
T'has aixecat molt, t'has llevat molt aviat per venir a l'Hospitalet.
Sí, però amb molta alegria.
Molt bé, sí. Molt bé. Bon dia, Jordi, benvingut al nostre programa i moltes gràcies sobretot per concedir-nos aquesta entrevista, que vas molt atabalat en aquestes conferències i xarles com estàs fent. Ajuda'ns a explicar una miqueta als nostres oients què va passar, què et va passar un matí de l'any 2007 quan tu anaves a treballar i circulaves per Barcelona.
Doncs bé, un matí qualsevol de l'any 2007 em dirigia a la feina, anava amb la meva moto a la feina i encara no sé què va passar, però em vaig despertar un mes després, que havia rebut un cop al cap, un accident molt greu, i després d'un coma no podia parlar, no em podia moure, i fins i tot ningú em donava expectatives de millora. M'explicaven que havia sigut un traumatisme molt greu, que estava viu gairebé de miracle i que era una incògnita com milloraria, què anés fent i no em preocupés i a poc a poc ja veuria. I així va començar tot.
Quants dies vas estar en estat de coma?
Vaig estar 16 dies en coma.
És a dir, tu circulaves per Barcelona en moto i com és que vas tenir aquest accident tan greu? Què va passar? Qui és que
doncs mira,
va fer les coses mal fetes? O què va passar?
Un vehicle es sí. va creuar en el meu carril dins la meva trajectòria
sí.
i jo vaig anar a terra. I anava circulant pel carril esquerre
sí.
i a l'anar a terra vaig anar tirant cap a l'esquerra fins que el cap va colpejar contra un element fix de la calçada, que són els pals que subsisten els guardarrails.
Tu havies senyalitzat que volies girar a l'esquerra?
No, jo anava...
Dreta, no.
Jo era línia
recta,
el trajecte per on jo anava.
Sí.
I un cotxe que s'acabava d'incorporar sí, sí, sí. a la via sí. es va canviar el meu carril i en aquell sí, moment sí. vaig anar a terra. Això t'explico perquè un enginyer es va presentar allà al lloc d'accident i va fer tot un atestat, tot l'informe amb les, les proves i l'informació, però jo estava en coma.
Sí, sí, sí.
Jo tot això t'explico per l'informe, però no tinc cap record de tot això.
És a dir, el teu paisatge intern es va esveir en segons. Vius, si ho entres bé, 16 dies en estat de coma i quan et despertes descobreixes que estàs en un cos que no és el teu.
I en un cap que no és el meu tampoc, perquè la meitat del cos no se'm movia i tenia un collaret, tenia un guix a la cama i el cap dic que tampoc era el meu perquè no era capaç d'enraonar, ni de parlar, ni de fer res. Fins i tot tenia les emocions trastocades i plorava i m'emprenyava i... És a dir, que un cap que no era el meu i un cos que no era el meu i així em vaig despertar i així va començar tot.
Sortosament, però vas tornar a néixer perquè... a veure, però vas tornar a néixer amb les neurones del teu cervell desconnectades, amb la gran necessitat de coordinar intensament la teva part funcional i la cognitiva, però segons els metges també amb la gran possibilitat de recuperar una part important de les teves habilitats comunicatives i cognitives, el també de recuperar el teu equilibri, la teva coordinació psicomotriu, la força i a sobre tenies força, fractures d'ossos, deien els metges, explicaven, no? Com ho vas entomar tot això, Jordi? Perquè és una trinxada que Déu-n'hi-do, maco.
Sí, és una trinxada total i absoluta.
Oh.
Jo, com t'he dit, el cos no funcionava bé, gairebé no es movia, però és que a més portava el guix a la cama dreta perquè m'havia fracturat la ròtula. També un os del canell esquerre, una costella i dos vèrtebres cervicals. No una, sinó dos. És a dir, que vaig portar un collaret durant molts mesos. Tenia mal per tot arreu. I em posava a plorar. I m'emprenyava. I no sabia què passava ni quines perspectives de vida hi hauria. Com ho vaig entomar? Amb una fúria i una ràbia i una decepció i un fàstic per tot i una pena immenses, desconegudes per mi fins al moment.
Mm.
I realment ara, que han passat ja més de 10 anys, aquest va ser el començament i aquesta va ser la primera gran lliçó. que a dia d'avui pugui compartir aquesta experiència
oh, sí,
i explicar que així va començar tot i...
Sí.
Si em permeteu una cosa que em sembla important i que no, crec que no s'ha dit fins ara, quina edat tens, Jordi?
37 anys.
37 anys.
L'accident va ser fa 10 anys, el 10 de gener del 2007.
Sí, que tenies 27 anys.
Sí.
Perdoneu-me, semblava
important. Si m'explico a les xerrades, mireu nois, perquè són nois que han d'estudiar o que són esportistes que tenen tota la vida pel davant. Dic, mireu nois, jo quan tenia 27 anys, un dia anava a la feina, tenia una bona feina perquè cobrava un bon sou, i jo m'havia treballat el meu futur per tenir una feina, un bon sou.
De què feies, Jordi?
De la responsable comercial. Tenia el meu carrer, doncs, els repartidors, els comercials, tot un, tot una estructura. També feia esport, jugava amb els meus amics a bàsquet. Jo havia jugat a bàsquet de petit, tota la vida. I tenia una xicota, i m'havia tret el carnet de moto i m'havia comprat una bona moto. I els caps de setmana jugava, perdona, els caps de setmana treballava en un bar musical d'Hospitalet. Vull dir que no parava. I estava en un moment, en el millor moment de la meva vida, sens dubte, perquè ho tenia tot el que esperava tenir quan era petit. Una bona feina, una bona parella, les amistats, tot. Perquè, com dic, estava en el millor moment de la meva vida. La xicota feia poc que anàvem junts i cada dia estàvem més contents i parlàvem del futur.
Que cal un esforç, un titànic, que com més negre ho veig a sortir d'aquest pou fastigós.
Sí, i com més fastigós sigui, més clar has de tenir la mirada i les intencions i més fort has de ser per aconseguir els teus objectius.
I tant que sí, tant que sí.
I el esforç titànic, mira, ja intento no fer servir aquestes paraules de titànic o increïble, perquè sembla que sigui més difícil. L'únic que he fet és cada dia esforçar-me que era capaç de fer. I així, aquest és el secret. La fórmula secreta per explicar tot això que explico. La fórmula secreta és que no hi ha cap fórmula, que l'únic que s'ha de fer és llevar-se i fer tot el que es pugui.
Sí.
I ja està.
Espiga-li m'espiga, el Darbo Park és una de les teves músiques preferides. Aquesta música l'has escollida tu. Explica'ns com t'ajuda aquesta música, què t'aporta a tu, que te l'estimis tant, aquesta melodia?
Mira, aquesta música, aquesta melodia, el que m'aporta és una serenor i una tranquil·litat i un silenci i una pau que no sóc capaç de trobar d'una altra manera.
Què dius?
I des d'aquesta serenor, aquest silenci i aquesta pau, doncs puc pensar, sí, puc raonar, i puc decidir tot el que vull. Aquesta música, a més, aquesta cançó me la van recomanar a l'Institut Goodman.
Coita!
Allà vaig ser ingressat 5 mesos. I quan jo era pacient, la musicoteràpia no formava part de la rehabilitació, però actualment sí.
Sí.
I la musicoterapeuta actual de Goodman, després de tenir una xerrada de posar-la al dia de la meva evolució, em va recomanar aquesta peça. Jo no la coneixia. I quan vaig arribar a casa vaig entendre perfectament. Ella sabia el que m'estava recomanant. I és això que t'estic explicant perfectament. Oh, i l'estimo moltíssim.
O sigui que tu d'alguna manera la musicoteràpia la vas començar a descobrir a l'Institut Goodman?
No.
No.
Perquè com et dic, quan jo vaig estar ingressat, no hi havia musicoterapeutes.
No hi havia.
La música no formava part de la rehabilitació. Jo tenia fisioterapeutes, tenia logopedes, hi havia psicòlegs, hi havia tot tipus d'especialistes, però musicoterapeutes no.
No n'hi havia, sí.
No vaig fer ni una hora, no vam invertir ni una hora en la música. I ara és una part important.
Oh, i tant, i tant.
I també.
I tant, que t'ajuda tant.
És un plaer poder compartir l'exemple i com m'ha ajudat a mi la música.
Bé, com hem vist, el teu camí, perquè tot això ja ho has explicat, no? I et fan un diagnòstic. No? Llavors, aviam, què descobreixen exactament els metges del que tens a causa de l'accident?
D'acord. El que tinc a causa de l'accident és una lesió axonal difosa que, perquè ens entenguem, és una lesió que afecta a totes les neurones del cervell. Els axons permeten la unió entre les neurones i la comunicació entre les neurones. Torno a repetir, a tot el cervell. i aquesta lesió va afectar els axons de repartits per tot el cervell. Què vol dir això? Que les neurones de tot el cervell són les que s'encarreguen de controlar el moviment, el raonament, el pensament, les emocions, la parla, l'equilibri, la vista i tot allò que em va quedar afectat. És a dir, que vaig tornar a néixer i com he explicat, cap que no és el meu. Jo m'he educat de petit i m'ha costat molt aprendre tot el que sabia i de cop i volta em desperto i la lliçó és nova.
Sí, és una cosa que ja més o menys havies explicat, però tornava a repetir perquè a vegades és bo que les lliçons, diguéssim, o el que s'intenta explicar es repeteixi una mica perquè així es quedi clar el que...
Això és el que em van explicar els metges, el que jo vaig anar entenent a poc a poc. I com he dit abans, aquesta lesió és deguda a un traumatisme, un cop al cap. I les possibilitats de rehabilitació realment són desconegudes, perquè depèn de molts factors, de l'entorn, del pacient, de les ajudes que rebi, de les atencions mèdiques. Així que ningú podia assegurar com em podria recuperar. No. I l'únic consell era fes tot el que puguis.
Comprenc que el cervell és la part del cos de que menys es pot manipular, no?
Que menys es pot manipular i que menys es pot investigar i de la que menys coneixements es tenen. Per això la resposta és tot el que puguis.
És tot aigua i electricitat. Vull dir que depèn de com...
Sí.
Si em permeteu un petit incís, més que ara per als nostres oients sàpiguen, estem gravant aquí a casa de la Mercè, a Casa Major, estem molt ben acompanyats perquè estem entre... Som quatre adults amb les potes i hi ha el que segurament és la millor amiga del Jordi, que és una gosseta preciosa. Us ho comento per si de tant tant la Rita es mou per algun... Com que per aquí fora està corrent un gat.
El gat de la Mercè, eh?
Possiblement notareu alguna cosa estranya, però vull dir que això que, sí. Que ja ho sapigueu.
Un gemec que no formen part
perquè no la bufi,
no formen part de la banda sonora que està sonant de fons, però vull dir que ningú se sorprèn. Perdoneu.
Jordi, sí.
Fes aquest incís.
Sí, gràcies. Endavant. Fes l'aclariment, eh? Sí, a veure, jo, Jordi, permetre'm, jo me'n vaig anar al CAP i vaig parlar amb una doctora perquè m'expliqués exactament, amb unes paraules que jo pogués entendre, exactament què t'havia passat. I em va explicar això, no? Això que has dit tu, que aquesta lesió axonal difusa és una lesió greu del cervell que consisteix en que amb aquest cop, amb aquesta patacada que va rebre tan gran en el cap, l'encèfal es desplaça dins del crani de forma violenta. I amb aquesta violència s'acceleren i es desacceleren els axons. Vaig bé?
Perfectament.
Sí, això, doncs. Aquests axons, em va explicar que formen part de les neurones i transmeten els impulsos nerviosos, com explicaves tu ara fa un moment, cosa que afecta la matèria blanca del cervell i, per aquest motiu, s'interromp la comunicació entre les neurones i això et provoca pèrdues de consciència. Perfecte. També em va dir que et felicités, de part d'ella. Perquè em va dir que, amb la lesió axonal difusa, el 90% de les persones que la pateixen no recuperen la consciència i o bé es moren o bé es queden en estat vegetatiu. I tu te l'has sortit.
Doncs, digue-li que gràcies, però també explico que m'han sortit per dos motius. Un, que l'accident no va ser prou greu. Si el cop hagués sigut una mica més fort o una mica més cap enllà, no ho explicaria. És a dir, que realment l'accident em va deixar la possibilitat de recuperar-me. I després ha vingut la meva voluntat, i el meu esforç i el meu tarannà.
Sí, 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 sí.
I això és tot, de debò. Per mi és que jo no he fet més que això. Quan els mesos que vaig estar abundant no tenia capacitat de raonar. Si pensava una cosa, reaccionava ràpid. No tenia capacitat d'escoltar, ni de tenir en compte, ni de llegir, ni de raonar. O sigui, tot eren impulsos.
Sí, sí, sí.
M'ho diuen i ho faig, o no ho faig. Vull dir que l'únic que he fet, de debò, vaig al company d'allà de l'hospital, alguns no els he vist més, i altres no tenien aquesta possibilitat de recuperar-se. Per què? Perquè la desgràcia va ser la que va ser. Jo, mira, vaig arribar fins aquí i d'aquí cap endavant, doncs, he anat fent tot el que podia, però algun me n'estava emprenyat, no volia visites, no vaig fer amistats amb ningú, no volia parlar amb ningú, perquè ningú tampoc m'explicava res que fos positiu. I què feia? Doncs, aixecava un braç, aixecava l'altre. Al principi feia una hora de rehabilitació. feia moviments i coses que jo pensava que això són tonteries, però clar, com allò era tan greu i tenia els companys que estaven en un estat com el meu o pitjor, doncs més val que faci el que em diuen aquests que són els professionals els que ja entenen. I això és el que vaig fer, per això dic que sembla poc, però és que no hi ha més. Això, si ho fas durant 10 anys, doncs el resultat és important. Cada entre que són 10 anys fent això que sembla tan poc, 10 anys després doncs ja és una cosa ben important.
Clar. Una interpretació teva, que vas fer fa com 3 setmanes o un mes, del Nocturn Opus 28, número 4, de Frédéric Chopin, sí. Els metges de l'Institut Goodman diuen que has sigut un pacient exemplar, sobretot per la gran tenacitat que tu has tingut durant la teva recuperació. En els vídeos que hem vist, alguns d'ells diuen que no havien vist mai una persona tan lluitadora i tan compromesa com tu, no? Jordi, com t'ho fas per poder tocar el piano amb les dues mans, tan bé, en aquests moments, i tenir tanta flexibilitat a l'hora de rebre consells, perquè clar, tu pots entendre, però l'altra cosa és que a nivell psicomotiu no et sortissin els suggeriments que et donen el professor teu en Fedor de piano, eh? És com tu,
mira, Mercè,
per tocar el piano.
Jo, això del piano, de debò ho dic, abans de començar les classes, jo estava seguríssim que el piano era impossible per mi. Era impossible, no? I a l'escola on vaig estudiar de petit tots els anys. La que aleshores era directora em va recomanar que el dimarts comencés amb piano, que anés a conèixer la professora, la Bela, i fes classes de piano. Vaig dir, ui, gràcies, però mil dies que no puc. Gràcies, però no. I jo amb l'accident, amb això que em passa al cap, i aquest braç no em va gaire bé.
Sí, sí, sí.
I em va fer un cop així i ràpidament ho va treure tot del cap. I em va dir, sí, home, sí, el dimarts comences.
Sí, sí.
I així va ser, però jo ja t'ho dic que estava segur que no seria capaç. Ostres. Els primers mesos, les primeres classes pensava, carai, què faig aquí? Perquè em costava moltíssim i no aprenia gaire. Però com ja sabia que era tan bo, doncs hi seguia. I com m'havien dit que hi anés, doncs hi vindré.
Clar.
I amb el pas del temps, ara ja fa 4 anys que faig classes de piano i l'únic que he d'agradar classes de piano és el mateix que feia Goodman, el que em diu el professor o la professora. I com més ho faci, millor. I com millor ho faci, doncs millor. I no hi ha cap secret tampoc. I si 4 anys després he millorat, participo en algun concert amb els altres alumnes, els professors.
Sí, sí, sí.
I a Goodman estan tan contents i tan satisfets de que com a antic pacient estic seguint aquest procés.
Oh, sí, oh, sí.
Si he aconseguit això és sí, només sí. Fent el que em diu el professor. Mm. Ja sigui el professor, ja sigui el fisioterapeuta o la persona que té les respostes que ho necessita.
Sí, sí, sí.
És buscar la resposta i aplicar-ho. Això ja és cosa meva.
Sí, sí, sí.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
La música en té bona part de la culpa que mai hagis llançat la tovallola, com dius. Diuen que amb l'estimació i l'amor es pot travessar una porta tancada, com diu la lletra d'aquesta cançó que t'agrada tant, de paraules d'amor.
Sí.
N'hi ha prou amb aquestes coses o creus que se necessita quelcom més per tirar endavant?
Mira, per tirar endavant, la música sens dubte m'ajuda moltíssim. La música m'ajuda a que el meu trajecte sigui més agradable, que el pugui gaudir més. La música, ja he dit que l'he descobert potser d'un parell d'any o tres després de l'accident, quan jo ja m'havia preocupat de tirar endavant i havia superat el pitjor moment, que era l'inicial, de deixar els hospitals i aquesta nova vida de discapacitant, jo ja era lluitador. I com és lluitador? Doncs jo ho he dit abans, vaig acabar i feia tot el que podia. La música m'ajuda a fer-ho amb més tranquil·litat, a gaudir-ho més i a ni preocupar-me dels enemics, dels obstacles que em trobo durant el dia. M'ajuda a fer-ho tot amb més alegria, Jordi. I ni et dic que estudiar i tocar la música, això és una sensació íntima que no sé encara com explicar. L'estic descobrint poquet a poquet.
La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor.
Jordi, parlant d'amor, quant d'amor vas trobar a l'Institut Goodman, no? Què sents quan ara Manel et posa paraules d'amor, no? Què sents quan escoltes aquesta cançó? Allà hi vas trobar excel·lents persones i professionals mèdics que et van ajudar a néixer, el doctor Medina, que va ser el teu cap de rehabilitació funcional, el doctor Maria Vila, logopeda, doctorat en psicologia i professor de logopèdia a la Universitat Ramon Llull, i la Cristina Catoni i la Judit Ecart, que eren dues fisioterapeutes. Què sents quan penses en ells, quan escoltes aquesta cançó, que em vaig dir que t'agradava tant, quan tots ells, l'estimació que et van donar, a part de tots els recursos que et venien donar i totes les estratègies per tirar endavant, què sents quan els recordes amb ells i quan sents aquesta cançó que també t'agrada tant a tu?
Doncs el que sento és una joia immensa, Mercè. Aquestes persones que has anomenat són els diferents especialistes que m'he anat trobant des del primer moment i que m'han anat posant coneixement en tota aquesta experiència que havia de descobrir. Jo tinc l'accident i ni sé el que és una lesió axonal difusa, no tinc cap coneixement de neurologia o de rehabilitació. I com he dit abans, l'únic que feia era el que em deien. I aquests professionals m'ho deien amb estima.
I tant, pobrets.
I de manera que això ja va ser una gran connexió, perquè vaig trobar altres professionals que tampoc em miraven els ulls quan m'explicaven les coses. En canvi, aquesta gent em va afectar molt bé tots. I ara estic ben orgullós i ben satisfet de tot això que estic fent. I em preocupo de compartir l'experiència amb ells perquè també puguin ajudar d'altres a superar aquest mal tràngol.
I tant, i tant. Excel·lents persones, a part, eh? Jordi.
Aviam. Tenir-te aquí ja és una cosa que ja ho pensava abans i ara ho corroboro.
Oh, sí.
No? Tenir-te aquí amb nosaltres és un regal. Un regal, n'ets conscient de que el veritable regal és la segona oportunitat que t'ha donat la vida.
Entenc per on vas, entenc el que vols dir.
Sí.
I aquesta nova vida la disfruto amb bogeria, perquè jo mai m'hagués imaginat que el meu dia a dia seria el que és actualment. Que aprendria música, que ajudaria nanos a aprendre a jugar a bàsquet, i aprendre valors, i aprendre a ser bones persones, que vindria a gravar una entrevista, piano, i estic ben content, i això em farà dormir feliç, i em llevo cada dia amb alegria i amb força per ser més feliç. I la joia de la nova vida. Per una altra banda, també he d'explicar, i explico a les xerrades, que si pogués tornar el dia de l'accident, arribar a la feina i que fos un dia normal, ho faria sense dubtar ni un segon. Perquè aquella era la meva vida. Era la vida que jo m'havia guanyat, que jo m'havia treballat. I m'estalviaria el patiment de la família, el patiment dels éssers propers.
Tens la sensació que has tornat a néixer, Jordi?
És una realitat. No és una sensació, és un fet. És una realitat. De debò t'ho dic. Perquè naixem, anem a escola, aprenem, tenim companyies, tenim amistats, creixem més, i en principi tots hem de trobar una feina, ens hem d'anar reconstruint la vida. És que jo tot això s'ha sumat tot, tot, tot. I m'han de tornar a ensenyar a caminar, a parlar, a com menjar, a com fer-ho, tot.
A viure. A viure.
Per això et dic, vulgui jo o no, és renéixer, literalment. Per això que no em prenc com un gran regal de la vida, ni molt menys. El que sí que faig és disfrutar cada dia al màxim. No, regal no. Més aviat, el que m'ha regalat és una gran desgràcia. Per això dic que si pogués, doncs, ens despertem aquí i tothom arriba a casa seva tranquil·la, aquell dia ja està. I la vida continua.
Jordi, explica'm, parles una mica del documental Renéixer que has fet.
Aquest documental sí. Del que parla Renéixer, amb aquest documental pretenc explicar al màxim de detall tots aquests 10 anys que ja han passat sí. Per poder compartir la meva experiència amb tothom que la pugui aprofitar. Des d'un accidentat, fins als familiars, fins als especialistes que l'hagin anat a recuperar-se,
sí.
Els amics i tothom que tingui a veure amb aquesta experiència, amb aquest accident. Sí. En aquest documental hem volgut tenir els testimonis de les persones més importants en aquest procés, des dels primers metges de l'Hospital de Bellvitge, els especialistes de Goodman, després els altres especialistes que m'han tractat les diferents discapacitats,
sí, 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 sí.
Els entrenadors que m'han ajudat, m'ha donat feina perquè jo em recuperi, un cop vaig deixar els metges.
Això, sí.
I fins i tot els testimonis actualment del Jordi en què m'he convertit i com puc aprofitar la meva vida. La mare fa la narradora durant tot el documental.
Que maco.
Així que tothom es podrà veure
sí, sí.
Reflectit en aquest documental i el que pretenc és doncs, poder ajudar a qui ho pugui necessitar, a qui ho pugui aprofitar.
Molt bé. Que útil, quina funció social.
Aquest documental penso que estarà acabat en un parell de mesos.
Molt
bé. Espero estrenar-lo. Pel proper curs, pel curs
2017-2018. Que maco, molt bé.
Aquesta és la idea, sí.
Sí.
Tu fas tu mateix, això?
Ho fem el Manolo i jo. El Manolo no hi té una càmera i, un ordinador
i
la part tècnica, això.
L'edició...
Jo m'he preocupat de tota la resta, d'ajudar-me a guió, de trucar a Bellvitge, trucar a Goodman, emprenyar tothom.
Ah,
sí, de guau. I després hem anat jo i el Manolo amb la càmera i a gravar i després hem tornat a casa.
La producció és teva, amb una paraula.
Encara estem acabant amb el muntatge final. Quan acabi el documental, jo...
No t'ho expliquis gaire més, no sé, no, que fem un spoiler aquí...
Que no, no. Sí que està fent spoilers!
Surt el Manolo, que és el edició i muntatge. Dos ajudantes, després producció, Jordi Díaz. Després posarem els agraïments, i després posarem amb l'ajuda de... I... quedarà en negre perquè entens, perquè vam estar ajudant a mi a aprendre moltíssim, perquè jo ara sé molt de documentals i de dirigir un documental. M'espavilo molt.
Jordi, quan toques el piano, les dues mans et creuen o n'hi ha una d'elles que no em vol creure?
La mà esquerra, tot el que és el canto esquerre del sí. Cos, no em creu tant com el dret. El dret funciona com ha funcionat sempre,
sí, sí, sí.
Però l'esquerra va a la seva manera.
Sí.
Bueno, això és bastant com la vida,
Passa el mateix,
Les esquemes van així.
Passa el mateix,
Doncs mira...
Ja és tendenciosa, Manel, ara.
Doncs seguint amb aquest comentari, jo tinc les meves dificultats, però com ho prenc? Com tothom, perquè tothom té les seves dificultats.
Sí.
I ja està.
Estimant les errades, jo penso que arribarà un dia que podràs estimar les teves errades al piano, perquè a totes elles hi descobriràs que en cada rara hi aprens tantes coses. Sí. L'altre dia vaig veure com arribaves a les mans amb el piano, Et vaig veure que gairebé t'hi barallaves. Llavors, jo m'ho estava tocant el piano una estona l'últim dia que vas venir. I ara, quan t'equivocaves, estaves furiós.
Això em passa sempre. Gràcies per dir-me això.
Sí.
Abans he parlat de la ràdio, que no, i algun moment estava totalment emprenyat.
Ah.
I actualment em segueix passant amb qualsevol cosa que faci. Quan fallo, el primer impuls és...
Sí,
després, respiro, però això sí que ho tinc, que el primer impuls és aquest. Si també ara m'ajuda, doncs arregla-ho.
Sí, sí, sí.
I com més difícil és el meu aprenentatge, també sé que millor serà per al meu cervell, per les neurones aquestes del meu cervell.
Sí, sí, sí.
Com més exigent sigui el que d'aprendre, doncs millor.
I tant.
I si pateixo, doncs... també millor. Així és com ho prenc.
Clar, clar, i tant. Manel, ara posarà una cançó que tu m'has demanat, que t'agrada molt, que es diu Bésame mucho.
serà el títol de la cançó. Quan escoltem la cançó, ho entendrem. Besame mucho vol dir que em donis tot el carinyo que puguis, que em tractis bé, que em tractis amor i que em tractis amb respecte. Si em tractes així, segur que tot anirà bé.
Ah, perquè ha de ser difícil passar de ser un pacient que reclames, necessites molt d'afecte, reclames d'afecte, com l'altre diuen, bueno, s'ha acabat, eh? Tants mimos i tantes històries, jo ja em trobo millor, no cal que em doneu tants mimos, que me beses tanto, saps? Com fas aquest impàs de dir, m'agrada molt la cançó, però ja no soc tan pillina, reclamar tant d'afecte, ja.
No, però mira, aquesta cançó, a mi la gent sempre m'ha donat molt d'afecte, és el primer moment.
Ai, que bo.
I en moltes ocasions aquest afecte es confonia amb la compassió.
Ai, sí.
O ho confonia jo. Encara no ho tinc clar. Però la compassió, l'auto... no, és el que no he volgut mai. I ara quan explica això que vés amb un xafet de mon carinyo,
sí, sí, sí.
M'ho estava dient a mi mateix, d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Quan jo l'escolto, m'ho està dient la cançó a mi mateix. Sí, I sóc jo qui quan es desperta, a tot el que faig, a la gent amb la que em relaciono, i el que tinc al cap, doncs a tot això, sí, sí. Intento fer-li bons petons.
Ai!
Fer-ho tot.
Sí, sí.
Amb tranquil·litat i amb pau, amb tot el que, ai, amb tot el que ai, dona un simple petó. Això, me sabe mucho.
Que maco. Jordi, toca tu, eh? Ja et feia fer moltes preguntes ara.
Sí, però jo, perquè estem parlant de la musicoteràpia, que diguéssim que ja queda comprovat que t'ajuda a evolucionar el procés, m'entens?
Sí.
I a partir de la teva experiència tan positiva amb la musicoteràpia, situaries aquesta en el món de la ciència perquè t'ajuda a un nivell cognitiu, físic, emocional, en el teu procés, o és una cosa més?
Mira, Jordi, una cosa més i prou, fins i tot, em sembla faltar-li el respecte a la musicoteràpia, o a la música en general. La musicoteràpia, pel que he anat descobrint i aprenent, és una carrera universitària.
Oh, yeah.
Internacional. Els professionals de la musicoteràpia s'han de formar i han d'estudiar i han de ser uns grans professionals. De manera que la musicoteràpia és ben necessària a tot arreu. Perquè la música ajuda a les emocions, a les necessitats de les persones. I com actualment els estudis, la investigació, permet que un professional identifiqui quins exercicis o quines melodies poden ajudar a un pacient, això és un regal per tots. I qualsevol pacient pot sentir-se millor a través de la música. Si més endavant decideixes estudiar i perfeccionar, doncs molt, molt, molt millor. Però resulta que el punt inicial ha sigut escoltar la música i disfrutar de la música. És a dir, que els beneficis de la música són, jo crec que no es poden calcular, això ja depèn de cada persona i de com cada persona connecti amb la música.
Ja. Anava a dir, has trobat que la música és com quan te presenten un amic i que a poc el vas conèixer, un amic, una amiga, no? La vas descobrint i cada vegada t'enamores més d'aquesta persona, una mica, no? De que això suposo que la música, en quant a... de la manera que l'has tractat tu, no? Desconeixies per força aquest procés, no? De conèixer el secret de que allò sona així perquè es fa així. I llavors, jo crec que això t'obliga molt a moltes coses positives, com és la concentració, tot això que ja m'has explicat, no? De que quan sents música, quan fas música, com si diguéssim fas la pau.
Jordi, la música va ser molt important per mi perquè en els primers moments de soledat absoluta ja dic que ni tan sols volia companyies perquè no em feia cap bé les companyies. Vaig deixar Hospitalet perquè era un entorn que no m'aportava res o jo no era capaç de treure-li profit a aquell entorn. I de l'Hospitalet un dia decideixo venir a la Bisbal d'Empordà i aquí vaig arribar no coneixia ningú, estava gairebé sol. Però vaig venir d'Hospitalet carregat de música. Mm-hmm. De molts estils diferents, de molts músics diferents. i vaig venir carregat de música i amb un gat, de manera que mai estava sol, sempre estava acompanyat. I com la música és una companyia que tries tu, depenent del moment, que li pots donar més o menys volum, doncs és una amistat que sempre està quan la necessites.
Yeah.
I així vaig començar a estimar la música. Quan tinc l'oportunitat de tirar endavant l'estudi, l'aprenentatge i desenvolupar la música, ui, has aconseguit que cada dia soc una mica millor. Gràcies a la música, no, gràcies a tot el que faig per aprendre i per tirar la música endavant. I als professors, als musicoterapeutes i a tothom, els agraeixo i els estimo d'una manera molt íntima, fins i tot, perquè això només ho sé jo i potser ni ells, jo ho tinc claríssim, això.
Ja.
Quina sorpresa pels oients, eh? Ens heu sentit, eh? Ja ens heu sentit. Que va venir una època a la Bisbal, una bona part de la teva recuperació la vas venir a fer a la Bisbal i vas deixar de viure a l'Hospitalet i vas llogar una casa aquí. Jo estic segura que aquí hi ha molta gent que t'estima, aquí hi ha molta gent que t'estima, sí? I que si algun dia et vols quedar tu uns dies a la Bisbal, hauràs de veure'ls un per un per poder dedicar una bona estona a cada una de les persones que t'estima, que et recorda d'aquí a la Bisbal, eh? Perquè ella ha de fer una baixada amb ells, no, no, i veure 5 minuts a cadascun, no s'hi val, això és fer trampes.
Sí. Quan vaig arribar aquí no coneixia sí. ningú i vaig estar 4 anys tenia una caseta aquí llogada i de no conèixer ningú vaig acabar fent moltes amistats i amistats
sí.
a les que estimo moltíssim.
Ai,
i,
sí,
i em consta que aquestes amistats també.
Sí, sí.
Em penso que si ara vingués i estigués aquí 2 dies seguits i visités a tothom...
I estàs convidat, Jordi.
I visités a tothom, segur que marxaria, encara quedaria gent per visitar.
Sí,
per
sí, i tant que sí.
I que ara tu o d'altres companys, amics, em dic que estic convidat, que és casa meva.
Oh, i tant, i tant.
Jo a l'Hospitalet ja explico que aquí a Bisbal vaig tornar a néixer.
Sí, sí, sí.
I com m'havia de tornar a néixer, doncs vaig tornar a crear o a tenir una família.
Sí, sí, que maco.
I aquest nou naixement amb 27 anys, aquesta nova família, doncs sí, em sembla que ara ja dura per sempre. No sé per sempre, ja veurem demà. Però avui en dia estic content, content i content. Mentre venia cap aquí he saludat a gent, no?
T'has trobat gent? Però no m'ho coneix que t'han vist.
No, no, venia caminant una mica.
Ah, mira que bé.
I tots contentíssim. Sí, i només, bé, ja quan he aparcat, quan he baixat la cotxe, i quan he respirat la
Bisbal... Aquesta la defens de l'Empordà, eh? No, de fet, aquesta era, transforma tots.
Aquest matí no era de fer, era fresquet aquest matí, encara no feia calor.
Sí, està molt gran.
I he saludat a la gent i de la manera que la gent em saluda.
Sí. Sí.
Ha sigut sort amb el dia, eh?
Ha sigut molt de sort, perquè portem 15 dies, que Déu-n'hi-do.
Doncs, sí. Mai Hospitalet també ho havia fet molta
gràcia. Molta gràcia. Aquí també, aquí també. Sí.
Avui.
Ja que si vas portar el guanyador, tu mateix, ens anima.
Avui, però no n'escolt tot. I per anar amb la frivolitat.
Hòstia, hòstia. Jordi, el Manel t'ha posat el Bolero de Ravel. Sí que t'agrada molt. 16 repeticions, aquesta melodia tan obstinada. Per què t'agrada tant? T'ha agradat tant? La primera vegada que la vas sentir amb orquestra sí que et va impactar molt, em vas dir.
Sí, la primera vegada em va impactar molt, em va agradar molt, però encara no sabia. És a dir, ja m'agrada perquè no sabia perquè m'agradava. I sí. havia d'escoltar-la i escoltar-la i escoltar-la. I escoltar-la, no sé quantes vegades l'hauré escoltat.
Sí, sí, sí.
Em vaig donar compte que d'alguna manera explicar el meu renéixer i aquests 10 anys, perquè comença molt a poc, gairebé en silenci, i durant aquestes 16 repeticions va creixent la peça fins que al final acaba com uns focs artificials.
Sí, sí, sí.
I,
sí.
I a partir d'aquest moment doncs, l'he escoltat amb un altre punt de vista.
Sí, sí, sí.
I per això tot estic esperant, perquè realment és que és així. És la història d'aquests anys que han passat.
Sí, sí, sí.
I només escoltant la peça, doncs ja m'ajuda a viatjar per tots aquests anys. I me'n recordo d'alguns que m'he trobat, de persones, de situacions. I ara m'ajuda, m'explica moltes coses.
Aquest quina música, la música, com t'ajuda, quina passada, sigui d'un estil, sigui de l'altre, perquè no les hem pogut encabir totes les músiques que també em demanaves, eh? A veure, per exemple, t'he posat una última música, li demanava que te posi una última música.
que és aquesta música tocada per en Tete Montoliu, sí, que tu t'agradava molt escoltar-lo. Mentre sona aquesta música, te vull fer una de les últimes preus ja. Fas moltes xerrades a escoles i instituts sobre la teva experiència, sí? Quina és la resposta dels adolescents quan descobreixen que els expliques doncs, que has après a estimar-te la vida quan la vida t'ha fet mal, com deia Lluís Llach, eh? Com en reaccionen, no?
Doncs aquests nanos, al principi, em minen i els costa treure això que estic explicant. Però com dic a la xerrada, em poden preguntar qualsevol dubte, qualsevol curiositat que tinguin. I a poc, quan els hi passa el susto o el primer descobriment de la tragèdia, a poc, a base de xerrar i fer preguntes, anem empatitzant i després els aconsegueixo explicar que passi el que els hi passi, no passa res. Que plorin tot el que hagin de plorar i quan abans ho plorin millor perquè també s'ha de plorar.
I tant, i tant.
Però quan puguin, que s'aixequin al matí, que rentin la cara una, que surtin a fer tot el que puguin.
Gràcies.
Jo ho explico des d'aquest començament, des d'aquest accident, des d'aquesta tragèdia. Però la majoria dels nanos, dels estudiants que no tenen cap tragèdia, que encara ho tenen, en principi, en teoria, tenen tot a favor, ho dic clar, per tirar endavant i disfrutar de la vida tant com puguin, perquè s'ho mereixen ells i jo i tots.
És una bona experiència, perquè ells, molts d'ells, se senten invencibles. Jo treballo cada dia amb adolescents, 6 hores, i a vegades més. I tu portaves el cas ben posat, vull dir que molts d'ells a vegades porten un cas que no és homologat, un cas que no em va bé, que m'ha fet una nit perquè m'ho hem deixat a casa. Vull dir, és una gran tasca el que estàs fent amb els adolescents, I jo només te volia demanar, ara al final, no? A veure si tu doncs ens podies acomiadar dels nostres oients, perquè, com sempre dic a tots els meus entrevistats, que ha sigut un plaer poder-te tenir amb nosaltres, ha sigut un regal. T'agraïm molt que hagis vingut i et desitgem sobretot que puguis seguir recuperant-te i estimar la música, perquè en qualsevol sentit és possible dins la vida amb la música. Llavors, però m'agradaria que tu convidessis aquest programa. Sí, dels nostres oients, perquè ens anem de vacances, el safret se'n va de vacances.
Amb molt de gust,
primer de tot,
a disfrutar les vacances, que per això són les vacances.
Sí, gràcies, igual, gràcies.
I després va ser agrair enormement aquesta oportunitat de poder explicar això que explico, si pogués arribar a la gent i poder portar experiència i si puc ajudar a una de les persones que ho escolti. I em faràs satisfet. Perquè per això, la xerrada que m'ha sostingut tot, documentar-se, festa i tot. Així que les vacances disfrutaràs al
màxim.
I ens tornem a veure quan
i quan. Com que vist venir a la Bisbal, a veure els amics.
Si no duermes, no podràs saber que no sóc. Que les piedras esconden sus pies
y
que te quiero hasta el
cielo. Com que no hi ha temps per deixar les coses a mitges, ens volem acomiadar de vosaltres perquè els freds musicals marxen de vacances. Desitgem que tingueu un bon estiu. Les estones bones són increïblement greus. Sigueu molt feliços i fins al proper safret.
Oh, moltes gràcies.
Fantàstic.
Bé,
per veure, volia, en nom de tot l'equip del Món del
Magazín,
agrair-te, evidentment, aquestes paraules. Ha estat una experiència.
Ha estat una qualsevol altra activitat o xerrada, per això ho faig, per compartir, per...
Doncs ho tindrem en compte. Bé, i aprofito també, moltíssimes gràcies, Jordi, Mercè, que som això, moltíssimes gràcies. Ha estat una temporada fantàstica. Moltes Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, el magazín d'aquesta temporada ha guanyat.
Fins
quan vulgueu. I tant, que sí, en en francès i que te quiero hasta la luna. Que te quiero hasta la luna. Luna, te quiero, quiero, y hasta la luna. Sin volver. duerme.